El primer que hem de dir sempre és que si parlem de la vida d'aquest home, que va ser Josep Pla i Casadevall, que va morir fa més de 40 anys, si parlem de la vida d'aquesta persona és perquè és un gran escriptor. És un dels grans escriptors de la literatura catalana. I, per tant, és apassionant poder-se endinsar en la seva vida personal, i intentar veure, intentar comprendre el misteri de la creació, el misteri de la literatura. Pla va tenir una vida molt intensa, gairebé utilitzaria la paraula hiperactiva, no? És una vida molt activa, realment va viure moltes vides, i això és propi de molts escriptors i de molts artistes, la capacitat que tenen de crear-se personatges, de posar-se màscares, de desdoblar-se, de viure tots els personatges, tots els jocs que els hauria agradat viure. Per tant, el repte era intentar trobar un fil conductor que era la seva vida, allò que havia quedat ocult, allò que havia quedat amagat, però que ens serveix per entendre millor els seus llibres i els seus articles. A l'hora de posar el títol a la biografia, quan ja l'havia acabat i em va costar una mica intentar trobar una expressió, una imatge, una metàfora que servís perquè el lector entengués allò que jo li volia transmetre, em va semblar interessant focalitzar-me sobretot en el cor d'aquesta persona. Perquè jo primer volia parlar de la vista, de la mirada, dels ulls, del paisatge, però em va semblar que una biografia havia d'anar a tocar precisament el cor de les coses, no? I és el cor d'aquesta persona, que és una persona que, com totes, doncs és algú que estima i és estimat i es relaciona. Però alhora aquest cor, jo hi vaig posar l'adjectiu, que era el gran repte, trobar un adjectiu per un escriptor d'adjectius, que hi vaig posar-hi furtiu, perquè em semblava que valia la pena que el lector veiés que una de les parts de la seva personalitat que havia quedat més oculta, més amagada, més dissimulada, era precisament tota aquesta vida. Jo no voldria dir vida sentimental, perquè no és ben bé això, però sí tota aquesta capacitat que tenia aquesta persona d'estimació, però que s'ho havia reservat sempre per ell mateix. Hi ha dues coses que ell es guarda molt per ell mateix. És el moment d'escriure, però no escriu mai en públic. Vull dir, hi ha escriptors que escriuen en un cafè, en una biblioteca. Pla sempre escriu sol a casa, és una activitat íntima. I l'estimació, la capacitat de relacionar-se amb altres persones, també, evidentment, és una activitat íntima de la seva trajectòria, però sempre va intentar preservar-ho. Una de les decisions que vaig prendre era donar veu a les persones que van estimar a Josep Pla o a les quals ell també va estimar. Perquè precisament va tenir diverses relacions sentimentals amb diverses persones i en la seva obra no tenien veu. Només teníem la veu al punt de vista d'ell mateix. Aleshores, a la biografia jo el que he procurat és donar veu a través de cartes, sobretot, i d'altres documents, per saber qui eren aquestes persones i què pensaven d'ell i de la seva relació. I fins i tot d'una d'elles dono literalment veu, que és la Consuelo de Cadaqués, perquè vaig tenir la sort que una persona de Cadaqués em va donar un enregistrament, una entrevista amb la Consuelo, que era una persona que no escrivia, però que en canvi sí que vaig poder transcriure la seva veu, no? I d'això n'estic content perquè penso que la biografia queda molt equilibrada entre el punt de vista d'ell i el punt de vista de les persones que el van estimar. A partir dels 16, 17, 18 anys, que és quan comença a ser escriptor i pren consciència que vol ser escriptor, vol ser un gran escriptor, vol ser el millor escriptor de la literatura catalana, és curiós que comença a guardar tota mena de papers. Esborranys, manuscrits, però també bitllets de tren, factures, rebuts, tot allò que fa referència a la seva vida i sobretot a la seva vida literària es conserva. Es conserven milers de documents, milers de cartes. I un es pregunta per què guardes tot això, si no és perquè finalment jo em vaig convèncer que hi havia un projecte d'aquest escriptor, no? De pensar que qualsevol d'aquests papers un dia en el futur podria convertir-se en una història de la seva vida, en una biografia. Que hi ha un moment, cap a finals dels anys 50, en què Pla veu que comencen a aparèixer biografies de grans escriptors. Una biografia de la Víctor Català, una biografia de Josep Maria Sagarra, fins i tot també biografies de futbolistes. I jo penso que hi ha com una mena de gest, com de gairebé de gelosia, de dir, bueno, jo també vull tenir una biografia. Jo necessito, per ser el gran escriptor que vull ser, necessito que em facin una biografia. El més sorprenent és que ell és el que encarrega, per dir-ho així, o proposa a amics seus que escriguin la seva biografia. I a tots els hi diu el mateix. pot venir a casa meva, al Mas Pla, i com a mínim n'he detectat quatre persones que van rebre aquest encàrrec, però que finalment les biografies no acaben fent-se, o bé perquè Pla troba que són massa elogioses i ell creu que això el públic no ho acceptarà, o perquè algun d'aquests possibles biògrafs, com és Baltasar Porcel, se n'adona de seguida que en Pla el que vol és que ell transcrigui la versió de la seva vida que ell vol que quedi fixada per la posteritat. I per tant, al final li diu, no, miri, vostè no necessita un biògraf, vostè necessita algú que li passi a màquina el que vostè vol transmetre. No? Hi ha milers de documents. I el que és interessant és que de vegades en trobes un i comences a pensar-hi, comences a acabar a terra, acabar a terra, acabar a terra, i pots acabar trobant or. No? Per exemple, un exemple. En un moment determinat, jo trobo una agenda personal de l'any 1944. No sé per què, la del 44, però la del 43, la del 45 no es conserven, la del 44. I clar, és una agenda de telèfons, he anat a dinar amb aquest, he anat a sopar amb l'altre, i tot de cop te n'adones, primer, que clar, que té una vida social impressionant. Allò del solitari del Mas Pla, ho poses, això et permet documentar que cada dia, cada setmana, és a Barcelona, o va a Madrid, o va a Cadaqués, o va a Figueres, i es veu amb gent molt diferent. I en aquest cas, per exemple, vaig adonar-me que es relacionava, estem a la primavera del 44, gairebé al final de la Segona Guerra Mundial, es relacionava amb tota una sèrie de noms estrangers, que eren americans, que eren anglesos. La meva feina va ser estirar qui eren aquests noms. I per sorpresa meva, per exemple, doncs me n'adono que entre aquests noms hi ha diversos agents secrets de la OSS, que és la que després serà la CIA nord-americana. I per tant, això em va obligar, i va ser apassionant, intentar veure qui eren aquestes persones. I passa el mateix amb uns quants agents britànics de l'MI9 dels serveis secrets. I per tant, a partir d'una agenda particular de telèfons, pots acabar reconstruint una part, però clar, una part clandestina, perquè estem parlant d'activitats clandestines. Un dels reptes de la biografia, o potser un dels reptes que jo m'havia imposat, era poder explicar la Guerra Civil Espanyola, o com a mínim, la Guerra Civil Espanyola viscuda per dins, com la va viure Josep Pla. Perquè no oblidem que, de fet, pràcticament no va escriure mai res, ni articles, ni llibres sobre el 36-39. Per tant, tenia aquí un buit immens. Aleshores, jo vaig anar trobant alguns documents, sobretot correspondència amb les seves germanes, on vaig poder reconstruir l'itinerari de l'any 36, 37, 38, 39, a partir de cartes personals i de cartes privades. No és tant una explicació ideològica de la guerra, sinó d'allà on es troba, què pensa, com reacciona. Evidentment, no he descobert res de nou. Pla dona suport al bàndol franquista des del primer moment i fins a l'últim moment de la guerra. I per tant, això doncs, ara també hi dono altres documentacions que he trobat en arxius de Madrid, arxius de l'exèrcit espanyol a Àvila. És a dir, ara puc documentar millor la seva posició política durant la guerra, però també puc documentar molt millor la seva posició política després de la guerra. Perquè una mica el que jo plantejo la biografia és Pla va ser franquista, és evident, Pla va donar suport als franquistes, però hi ha un moment en què Pla deixa de ser franquista. I aquí, que és un procés que dura uns anys, aquí em sembla que també hi ha una pregunta interessant per a tots els lectors. Què és el que fa, a partir de l'any 40, 41, fins al 49 com a mínim, què és el que motiva que Pla es va distanciant i va agafant un cert aire d'autocrítica, sobretot en relació amb la llengua i amb la cultura catalana. Jo parteixo d'una reflexió d'un gran escriptor, d'un poeta, d'un crític literari, que era Carles Riba, que l'any 1927, per tant, molt, molt aviat, en Pla només té 30 anys, Riba diu, en Pla, per un mot vell, per una gran paraula, Pla es vendria l'ànima al diable. I jo crec que això és també una cosa que el persegueix durant tota la seva vida. Pla, per Pla, la seva passió és poder escriure. I per poder escriure farà el que calgui. Farà el que calgui també políticament i ideològicament. Ell vol ser escriptor. I per tant, si s'ha de vendre l'ànima al diable, com el famós personatge de Faust, no? Jo dic que Pla és un personatge fàustic, en el sentit que que bé, que cedeix la seva ànima al diable, eh? I per tant, doncs, això li porta després uns problemes morals terribles, terribles, que el persegueixen i que el torturen al llarg de tota la seva vida, però que li permeten donar, poder desenvolupar allò que ell vol ser, que és la seva passió exclusiva i excloent. Tot queda supeditat a poder portar a terme els seus llibres, els seus articles, els seus projectes literaris, i no només portar-ho a terme, sinó que es veu molt clar, la seva ambició, no? Ell vol ser el millor, vol ser el millor. Ell ho diu també de molt jove, jo jugo i vull que el meu cavall guanyi la cursa. Aquesta pregunta és difícil perquè Pla va escriure tants anys seguits i sobre tantes qüestions, per tant, jo no sé exactament què podria recomanar. Un text que és molt breu i que és força conegut, però potser no prou conegut, Pla l'any 1972 va tenir un infart de miocardi, va tenir un atac de cor. Això lliga amb el títol de la meva biografia, també. I després de tenir aquest atac de cor, va escriure un text sobre què significa tenir un atac de cor. I és un text de 40 o 50 pàgines, autobiogràfic, que és impressionant, perquè realment és d'algú que ha vist de molt de prop la mort i que gairebé m'atreviria a dir que mentre tenia l'atac de cor, perquè el va tenir durant hores tota la nit, ja estava pensant com explicaré, si me'n surto, si em salvo, com posaré paraules a totes aquestes pors i aquestes angoixes que estic tenint. Es diu un infart de miocardi i potser no és el que potser els lectors s'esperarien, però crec que és un text que val la pena llegir.